A Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit a tothom, a tots els oients que escolten Ràdio Vallromanes, la donada 4.4 de la FM i que estan per aquí a l'entorn i als voltants de casa nostra. Què està passant amb els mercats? Està tot molt remogut, està tot molt sorprès, amb uns moviments que no són normals, amb un món econòmic dents de serra. Tenim doncs, bueno, unes publicacions després del debat de l'Estat de la Nació, van tenir els resultats d'Itàlia, que és totalment ingovernable, i tot això ha provocat doncs una sèrie de vaivens que fan doncs que caigui l'Ibex per una banda un dia 3 punts, que l'altre dia pugi un, que després torni a caure, que torni a pujar. Avui, bueno, ha rebotat per una banda a l'Ibex, ha pujat a s'ha situat ja al 8.100 una altra vegada, sembla ser més estable. La prima risc, que havia arribat als 420 aproximadament, estava ahir a 410, avui ja està a 377. Abans de tot aquest de tota aquesta moguda, doncs teníem la prima, si no me'n recordo, el 362, o sigui, ja estem tornant a la situació que tindria que ser. Tots aquests, diem, dents de serra, aquests rebotes, només crec jo és que estan indicant a nivell de la Unió Europea que falta una mica doncs de madura, i quan dic madura no vull dir treure els tancs al carrer, sinó una mica de madura en quant a la rigidesa, en quant al compliment doncs dels diferents compromisos que té doncs els països de la Unió Europea, amb la finalitat d'accelerar la Unió Europea real, la Unió Europea fiscal, la Unió Europea monetària, la Unió Europea política, de tal forma que tinguem doncs una base amb la qual puguem partir doncs les economies, tant les del nord, les perifèriques del nord, del sur, com les centrals, que van que en definitiva estem tots ficats dins del mateix vaixell. Quines notícies han donat avui? Notícies bones, per mi, crec jo. El dèficit de l'any anterior, de l'any passat, de l'any 2012, s'ha situat al 6.7 del PIB. Quina era la cota a assolir? 6.3, però és que veníem d'una zona molt elevada i ha vingut doncs, bueno, el típic rifirrafe a la sessió, que jo avui doncs, l'he volgut perquè era la primera que havia després del debat de la Nació i he volgut seguir-lo una mica. I a veure, les xifres, com tot, les pots interpretar com vulguis. Ara, el que no pots barrejar peres amb pomes, i n'hi ha portaveus que estan portaveus de partits que estan al Congrés dels Diputats que, bueno, o que no saben de lo que parlen o que en definitiva el que persegueixen és provocar un defensís. Ho vam veure l'altre dia amb la votació, que un partit polític va votar dues coses diferents a la gent del mateix partit o del mateix color o del mateix equip, diguem com vulguem. Ja va passar també aquí a Catalunya, i això és un símptoma que ens acostem igual a Itàlia, que no siguem, que puguem acabar sent ingovernables. Això crec jo que tindríem que mirar doncs, de evitar-ho per donar confiança als mercats, per donar confiança a l'economia, per donar confiança a la gent de, dins del, del país. Amb aquest dèficit del 6.7 contra el 6.3 que havia pronosticat o que havia demanat Brussel·les, doncs, bueno, a veure, no n'hi ha una gran variació del 6.3 al 6.7 és un 0, un 0.4. Aquest 0.4 té un origen claríssim. Per una banda, tenim una caiguda de la recaptació fiscal aquí a Espanya. Caiguda de la recaptació fiscal no per una, per una mala gestió, sinó perquè, òbviament, té una tassa d'atur important. La gent que està a l'atur no, en teoria, no treballa, i si treballa no hauria de treballar perquè està a l'atur, i aquesta gent no tributa per l'IRPF. Les societats, ho vaig comentar al darrer programa, han tancat unes 200.000 empreses l'any passat aquí a Espanya. Això vol dir menys impost de societats. Estan, i veiem que estan caient els beneficis a totes, a la majoria, per dir-ho d'alguna forma, de les empreses, més a les que estan operant a mercat nacional que a les que estan en mercats internacionals. Això no és una altra cosa que una caiguda també d'ingressos per l'impost de societats, pagaments a comptes, etc. I, per una altra banda, sí que ha pujat 3 punts a l'IVA del 18 al 21, parlo de l'IVA general, però en el moment que el consum està caient, que es venen menys vivendes i que es signen l'any passat, el 2012, es van signar quasi bé 300.000 hipoteques menys del que va ser l'any anterior, òbviament tot això és menys recaptació. O sigui, aquest 4%, aquesta desviació entre Brussel·les i Madrid del dèficit d'Espanya, del 0,4, doncs això té per mi un origen amb una caiguda de la recaptació. Què tenim per aquí? Doncs, bueno, ja s'estan començant a ubicar les estructures empresarials, les estructures administratives dels ajuntaments, dels governs central, del govern autonòmic, de la Diputació, etc., ja s'estan ajustant a les necessitats reals de la situació econòmica i de la comptabilitat i de la no la comptabilitat i de l'activitat de l'economia del país i de la gent, amb la qual sí que ha vingut una neteja molt, molt forta. Doncs, per exemple, si no me'l recordo, la Generalitat de Catalunya ha reduït 6.000 funcionaris que no eren funcionaris de carreres, però que feien funcions de funcionaris. Doncs ha reduït la plantilla, i això no ho ha reduït només amb aquella gent que veiem sentat a Hisenda quan anem a presentar un paper o a qualsevol altre departament. No, això ha estat escoles, també hospitals, a diferents activitats que té, doncs, encarregades l'administració pública. Per una altra banda, el govern central també està fent reduccions. Problema que tenim, encara que solventar amb aquest país, des del punt de vista econòmic, per donar tranquil·litat, per donar serietat al mercat, perquè si donem serietat al mercat, doncs la banca internacional estarà disposada a finançar a la banca nacional, i aquesta banca nacional podrà finançar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses que estan operant, doncs, aquí al territori nostre, a Espanya i a Catalunya, òbviament. Però això té un origen molt greu i que crec que s'han de posar les persones que prenen decisions, les que estan als governs, una mà fèrrea, dura, contra la corrupció, contra la indecisió política. Avui dic blanc, demà dic negre, ara diré blau, després diré vermell. A veure, agafar una bona línia i tirar cap endavant amb donar confiança als mercats, donar confiança. Tenim un país amb gent ben preparada, potser el defecte de la joventut, que òbviament es va superant gràcies a Déu, però són els idiomes. La joventut, n'hi ha una joventut, diguem, que no és majoritària, que parla algun idioma, ja sigui el francès, ja sigui l'anglès, ja sigui l'alemany, però n'hi ha, per el que he pogut veure i pulsar, doncs jo diria que està més o menys un terç sap idioma, dos terços no saben idiomes. Això és un hàndicap per aconseguir llocs de feina. L'altre dia, en un canal d'això de la Caixa Bova, de la televisió, bueno, va sortir una persona d'una, podríem dir, un tipus Españoles por el Mundo, que es va trobar sense feina i demés, va agafar i va muntar una agència de col·locació a Austràlia. D'aquí, d'espanyols que parlessin anglès, per anar a treballar allà. Per què? Perquè és que la formació tècnica a Espanya és de les millors del món. Què passa? Que tenim un problema d'idioma. Tenim una gent molt ben preparada que ha de ser exportada. O sigui, amb la qual cosa aquí estem finançant, suportant el cost de preparar aquesta gent, perquè després aquesta gent vagi a un tercer país que gaudeix de la formació, aquella persona treballa allà, paga els seus impostos allà, consumeix allà i baixa, diguem, per festes i vacances aquí. Tots aquests ingressos d'una persona que està treballant en un país doncs repercuteixen en el país. Si el mateix país que té la gent és aquell que ha suportat els costos de la formació, pensem només doncs les matrícules de les universitats. Matrícules de les universitats s'han pujat, però bueno, podem estar parlant doncs de 2.000-2.500 euros, una matrícula estàndard amb les assignatures que toquen, o sigui, amb els crèdits, etcètera, etcètera. Però això no és el cost dels 12 mesos de tenir el personal, els catedràtics, els professors, els adjunts. O sigui, la universitat pública, si no té el suport del govern, és deficitari, no es podria aguantar. O sigui, amb el suport financer del govern i amb la capacitat dels diguem mestres que tenim en aquest país, estem formant gent a bon nivell, al nivell, i que són demandats i contractats per tercers països. O sigui, aquí suportem la despesa, allà s'enduen el benefici. Si voleu fer una mica més jocoso. Aquí fem el pastís però se'l mengen fora. Això no va. Amb la qual cosa s'han de prendre aquestes mides, doncs, d'oblidant-se de la indecisió política, i tots a una, en aquests moments toca todos a una, Fuente Ovejuna, lluitar contra la corrupció, no permetre casos de corrupció com els que avui han aparegut dos més aquí a Catalunya i que ho porta la premsa a primera plana, anar a buscar que es generin llocs de feina per aconseguir, doncs, que aquesta gent que tenim aquí preparada pugui trobar feina, que aquesta necessitat de crear llocs de feina va ser aprovat, si no m'equivoco, el dia 22 o el dia 23 d'aquest mes, després de la del, ja ho va anunciar el president del govern, el debat sobre l'estat de la nació, el divendres següent el Consell de Ministres va aprovar unes noves mesures de suport a l'emprenedoria, a la contractació de gent jove de menys de 30 anys i tota una bateria de mesures que, perquè ningú s'espanti una mica, només el resum són 58 pàgines d'INA 4. Només el resum de tot el que ve. La morositat amb el pagament de proveïdors per una banda. Els clients fan el ronso per una altra. Tota una bateria d'ajuts. No me'ls he llegit tot, i tampoc puc donar un detall exhaustiu, però, per exemple, l'emprenedor jove de menys de 30 anys, si parlo de memòria, si no me'l recordo, doncs durant 6 mesos tindrà que pagar només 50 euros d'autònoms. Quan un comença una activitat té que pagar autònoms i al mínim són 250, i si ets una persona de menys de 25 anys, sembla que és, o de 20, sí, jo crec que són 25, són 200 euros al mes en lloc de 250. Bueno, ara 150. Donaran ajudes, donaran línies de finançació per aconseguir, doncs, que aquesta joventut, que està preparada, repeteixo, que està preparada a tots nivells, tinguin la voluntat, que ja la tenen, d'arriesgar-se i d'arrencar una activitat. Però el que no pot ser és que un emprenedor que tingui uns petits estalvis es jugui tot i que quan té que tancar l'empresa arrastra tot un sac de deutes que l'estan bloquejant pels propers 15 anys. Perquè pot tenir una bona idea, però les idees no sempre són ajustables al moment concret amb el qual un les pot crear. Per una altra banda, el frau fiscal va arribar, per tornar, per sortir una mica del tema de la corrupció, també és una corrupció, el frau fiscal va arribar a ser del 6% del PIB i el dèficit del país és el 6,7% del PIB. O sigui, si l'agència tributària no solament l'estatal, la de Madrid, sinó també l'agència tributària local. L'agència tributària, i quan dic l'agència tributària, em refereixo al recaptador d'impostos. Ja sabem que, per exemple, aquí a Vallromanes, els impostos municipals els recapta la Diputació. Doncs sí, aquells que es recapten tenen que gestionar i tenen que controlar també l'agència tributària catalana. Fossin, no vull dir la paraula, però fossin més àgils amb la amb la verificació, doncs, bueno, tindríem una tindríem pràcticament 6 punts menys de dèficit simplement recaptant allò. I que això requereix una nova normativa fiscal, una reforma fiscal que sigui, òbviament, consensuada per totes les comunitats autònomes d'aquest país, perquè no pot ser que tinguem una diferència de 6 cèntims del carburant simplement per travessar de Lleida a Fraga, perquè ja no n'hi ha el cèntim sanitari, aquí el tenim, ja. O sigui, si el país ha de tirar cap endavant i hem de tirar tots cap endavant, òbviament no queda més remei que unificar, que no tinguem aquestes àrees de aquestes àrees que estan amb una fiscalitat deprimida, i que això fa, doncs, que determinat tipus d'activitat vagi a un territori perquè paga menys impostos. Doncs el concert basc, per dir una cosa, els impostos que n'hi ha, doncs, també a Navarra, determinades ajudes, com van a veure aquí a la Catalunya amb la Generalitat fa 20 i tants anys, que t'ajudaven a muntar una empresa que venia amb un estranger, d'un tercer país, volia muntar una empresa aquí, tenia un 40% de subvenció de la inversió total i tenia un compromís d'estar aquí dos X anys, però clar, quan han acabat aquests X anys i a Polònia tens unes avantatges fiscals, el capital ja sabem el que fa, es ven, ara estic pensant en un cas concret, es ven les instal·lacions d'aquí perquè li surt més rentable muntar una planta nova a Polònia i vendre la d'aquí. Amb la venda que obtenia de la planta a Espanya, tenia una planta nova amb la instal·lació tota nova, amb nova tecnologia, a Polònia. Clar, així no podem tirar cap endavant amb diguem, una via positiva i que el que faci és ajudar a aixecar la Unió Europea, ajudar a aixecar-se. Per exemple, ha sortit publicat avui, dia 27, al diari, si me'n recordo, de la Unió Europea i de la Comissió de la Comissió d'Economia, que Brussel·les ha decidit reduir amb 363 milions d'euros les ajudes a Andalusia, València i País Basc. Només per una cosa, per irregularitats sistèmiques, o sigui, continuades, amb l'adjudicació de contractes i amb el pagament dels fons. I ha decidit 363 milions menys d'euros, que, bueno, parlem de 363 milions menys d'euros, però són traduït en pessetes per aquells que estem acostumats, o que havien durant molts anys, havien mogut. 363 milions d'euros són més de 60.000 milions de pessetes, i que no vindran per unes activitats que no són del tot, diguem, transparents per part, doncs, d'unes determinades comoditats. La lluita aquesta que jo estic des d'aquí avui demanant contra el frau, contra la corrupció, doncs, bueno, n'hi ha uns datos també publicats avui, que la Comunitat de Madrid ha vingut en els últims dos anys una, diguem, investigació profunda des de la perspectiva fiscal per l'administració i per la hisenda de la comunitat, i han aconseguit detectar deute no declarada per 545 milions d'euros a Madrid, el 34% de la recaptació d'impostos gestionats per l'administració autonòmica. I això ho ha dit el conseller d'Economia i Hisenda de la Comunitat de Madrid. La deuta mitjana es situa en uns 30.000 euros. La deuta mitjana es situa al voltant dels 8.800 euros. Això és, òbviament, tots sabem que la investigació va sobre la base dels últims 4 anys anteriors, 4 o 5 anys, depèn de la comunitat, i tot això doncs ha resultat en aixecar aquests 545 milions d'euros, que és un 34% de la recaptació gestionada per l'administració amb l'administració de la Comunitat de Madrid, repeteixo, en un any. Crec que val la pena posar-se. Una notícia que és que els fabricants de béns d'equip, entenem amb el món de l'economia, són les empreses que fabriquen maquinària, doncs van facturar 38.000 milions d'euros l'any 2012, això és una caiguda del 3%, en quant a l'any anterior, el 2011, però és que el 2011 en quant al 2010 havia caigut ja un 13%. I ha caigut menys aquest 3% de l'any 2012 gràcies al creixement de les exportacions. Tot això és datos que he obtingut de l'Associació Nacional de Fabricants de Béns d'Equip, de Cercove, i que ells creuen doncs que aquest sector es salvarà a lo llarg de finals d'aquest any 2014, perquè ja haurà una situació més positiva per l'economia espanyola, amb la qual ja les empreses començaran a pensar en substituir substituir maquinària. Un dato que per mi personalment crida al cel és que Alstom és una empresa que opera aquí a Espanya i que es dedica doncs a la producció de generadors eòlics i a l'explotació, ha tingut que fer un ERE de 370 treballadors. Per què? Doncs perquè el regulador ha frenat la instal·lació de parcs eòlics. Espanya, amb la situació que està, rodejada per mar, per arreu, menys per un extrem, pels Pirineus, doncs té sempre zones amb un elevat nivell de vent, amb la qual podríem ser pràcticament autònoms si tinguéssim suficients parcs eòlics instal·lats. Jo ja sé que n'hi ha determinats col·lectius que no els hi agrada i que potser prefereixen els derivats de petroli, que potser contaminen una mica més que els eòlics. D'acord? ¿Vale? Sí, siguem una mica coherents.
Molt bona nit, Josep Maria. Gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres i a reveure.